És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 222, el novè de la vuitena temporada. A l'entrevista parlarem amb la gent de Babanjo, una aplicació feta a Catalunya i que permet escoltar la ràdio al mòbil en forma de dial de tota la vida geolocalitzada. M'encanta.
Escamorfisme.
Sí, escamorfisme. I enllaçada a les xarxes socials. En temps de tertúlia, no m'interrompeu més, capgrossos. Parlarem de mites i falsedats sobre xarxes socials. Això és recomanació d'en Marc. I també parlarem de l'hero de Softonic i la seva relació amb l'algoritme Panda de Google que penalitza l'spam. I ens farem ressò que Apple discontinua l'iPod clàssic de 160 gigas.
Què farem ara?
Mentre es converteix en l'empresa líder als Estats Units de sistemes de pagament sense fils.
No. Tim Cook diu que és el líder.
Correcte.
Ja en parlarem després.
Sense fils a l'aconseguir.
La meva iaia sempre deia que jo era el més guapo del món.
Clar, per això, perquè era, bueno, com la iaia...
Potser en aquest cas tenia raó.
És que tenia raó.
Bueno, això, que ha aconseguit 1 milió d'activacions d'Apple Play en 72 hores només als Estats Units. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma rep també el suport de Neapolis, i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de vàlvula tríode o termoiònica...
Termoiònica.
Això són les vàlvules de les ràdios antigues de vàlvules.
Que tenien com tres, un sabor de fulzo, com a mínim.
Sí, sí, és brutal. Després, si voleu, un dia us ho explico, perquè és que hem sigut radioaficionats d'antic règim, sabem com va. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Bon dia.
Redacció, Raül Arribas.
Tomàs, avui estic jo molt content.
No fotis!
Sí.
Tio, hòstia, novedat!
Perquè feia molt temps que jo estava buscant una forma d'adreçar-me a tu i al Marc que fos purament real.
Ah, sí?
Jo us deia fanboys, però en el fons no sou fanboys.
No.
El que passa és que no trobava un terme més adient.
I
gràcies a un oient nostre, via Twitter, en Benjamí Villoslada, ha trobat el terme ideal. Sou els típics cunyaos d'Apple.
Cunyaos pesaos.
Són els típics cunyaos de la taula de Nadal.
És just que aquesta setmana tu estiguis content, eh? Jo estic molt content perquè és una crítica, ens han fet una crítica constructiva, mordaç i àcida, tremenda.
Tant és així que li hem convidat a anar.
Sí, l'hem convidat a que vingui. Benjamí, estàs convidat.
Un terme perfecte. O sigui, sou els típics cunyaos, en aquest cas
d'Apple. Pesaos, de cap de setmana.
No, sí, que t'expliquen les seves aventurilles.
Sí, Benjamí, estàs convidat a vindre en aquesta taula en forma del que li passi pels collons a Tomàs i el que hauríem de crear. És un efecte de so que fos com una alarma cunyadil i que fem algun tipus de... entrem en tema ranci de cunyats, doncs hi hagués una alarma.
Qui escolteu, per acabar la presentació que portem 2 minuts de demora, codirecció i postproducció, Marc Alier, producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, com cada setmana, i els amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Ja t'he dit que estic molt content, o sigui que tira endavant.
Molt bé.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs entrem en temps d'entrevista. Avui amb en Martí Tobias. Martí, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, gràcies.
Ben mal se t'escolta, teníem aquí els nostres dubtes. Ara veurem l'Adrià. Adrià Cots, benvingut.
Hola, bones, gràcies.
També se t'escolta.
L'Adrià porta el micro dolent.
I té veu de, com es diu aquest de RAC1 dels matins, el Basté?
Sí,
no? Sí, de sí, a vegades quan ell està de baixa jo
li fas una mica de...
Dono les directrius a Catalunya, dic a tothom què pensar i ja està.
Martí Tobias, Adrià Cots, responsables de l'aplicació Babanjo. Babanjo, com ho dius?
Ho dius bé, ho dius bé.
Babanjo.
D'on ve el nom aquest? M'agrada la música country.
Ve d'una mica de banjo, de buscar molts noms amb instruments i al final, com que tot està agafat a internet,
sí.
tot està agafat, comença a duplicar síl·labes i al final doncs, això ens va agradar. I...
No hi ha res pitjor al món que buscar un nom
per una startup.
Aquesta idea la vam tenir un juny i ens van passar agost i setembre buscant un nom.
Ah, vale. També érem una mica inexperts en això de les aplicacions. Ara, si la féssim de nou, potser li diríem Radios Online.
pel SEO, no?
Vull exacte, dir, pel SEO.
Anem a explicar als oients que no us coneguin, tot i que nosaltres ja hem parlat de Mossega la Poma amb vosaltres, què és Babanjo i què la diferencia de la resta d'aplicacions.
De fet, el Tomàs fa un parell de setmanes que us fa publicitat, perquè s'ha emocionat amb aquesta... Bueno, poder tocar el dial, ell se sent com algo de la seva generació.
Sí, m'agrada. No, i a més, bueno, i ara parlarem del blog...
El que s'ha quan ho fiquin en un rellotge d'aquests amb controls àptics...
Sí, i que tornem... Exacte.
Ellos, ja que ho notis.
Bueno, què és Babanjo? Expliquem-ho als oients.
Doncs és una aplicació per escoltar la ràdio que, a diferència d'altres aplicacions, et distribueix les emissores en un dial. Et geolocalitza i llavors et posa les emissores d'aquella zona, imitant com si diguéssim la ràdio tradicional FM.
Tu veus un dial, diguéssim, normal.
Exacte.
La distribució de les emissores en aquell dial és aleatòria o segueix, diguéssim, la freqüència real?
Com... No la segueix perquè cada zona canvia. Saps que canvia, llavors hem optat per...
Abecedari.
I feu això que quan vas conduint escoltant la ràdio i atreveses un túnel, de cop i volta trobes l'emissora flamenco d'aquell barri o que passa...
Sí, que hi ha interferències.
Exacte. Sí.
No, ara mateix, de fet, si tu canvies de zona, doncs, diguem-ne que el dial canvia i tu pots veure com el dial es reposiciona, però tu, si estàs escoltant RAC1, te'n vas a RAC1. L'únic que RAC1 està en un lloc diferent.
Perquè, per deixar-ho clar, aquesta aplicació no agafa les zones de ràdio, per internet, encara que l'interfície sembli...
Imita, diguéssim, la classificació, l'ordenació FM, però no és exactament igual. Correcte. Val a dir també que no esteu restringits, sinó que podeu afegir qualsevol emissora de qualsevol lloc del món en qualsevol punt del dial, encara que siguin com a favorits.
Evidentment, i la idea és aquesta, és obrir altres països. En
clar, però llavors pots passar en d'allò d'amplitud modulada o de longitud modulada, no?
L'AM, no?
Sí.
M'agrada, moltes idees, estic veient aquí.
Sí, som molt creatius.
Bueno, hem dit una mica què destacava de la resta, si voleu fer més èmfasi en què destaca...
També hi ha altres coses, hi ha algunes funcions especials, com per exemple les alarmes, que ja existeix en altres aplicacions, però nosaltres ho hem fet en forma de graella, de manera que tu et pots organitzar la teva graella radiofònica. I per últim, el que nosaltres creiem que és la nostra funció més potent, la funció estrella, que és el fet de que pots gravar petits fragments de ràdio i compartir-los a les xarxes socials.
Però puc començar a gravar ara o dir puc gravar el que ha sonat fa 10 segons?
Exacte, pots tirar enrere fins a 4 minuts.
Ah, i això està molt bé.
El que has escoltat, si no tindria massa sentit. Perquè
no pots
saps.
Editar.
Pots...
Un
cop ho has gravat, ho pots editar.
Vale, és que no havia provat jo aquesta funció encara. Sí. Està molt bé, perquè escoltes la ràdio sovint i dius, hòstia, què ha dit aquest cabron? T'emprenyes o que això mola molt, no? Quan,
clar,
i aleshores graves i després... M'agrada molt perquè quan tu pulses a una emissora, a sota, almenys a la versió web està, no sé si a la versió mòbil, surt al Twitter de l'emissora. Sí. Per tant, estàs veient la conversa en temps real amb els hashtags.
Ja pots trolejar directament el programa.
És
el programa ideal pels trolls. A mi una cosa que m'ha dit en Tomàs, que m'havia explicat fa temps de la vostra aplicació, és que no es talla quan... Jo, per exemple, a casa no tinc cobertura wifi a tota la casa. I llavors, quan passa de wifi a 3G, es tallen. I és bo que la vostra no fa això. Això és meravellós.
No sabem per què és, però... L'estructura de la web està molt treballada i les aplicacions també, i potser és això, que no, altres emissores...
Sí, és bollo.
Els déus de la ràdio que ens estan afavorint.
És un servei premium, home. Calla, que tornem a començar.
Ara suposo que ho explicaràs, però val a dir que les aplicacions que no són d'una emissora, perquè totes les emissores tenen la seva pròpia aplicació, allà entres altres continguts, i ara després, si vols, debatim què és millor, si l'aplicació pròpia de l'emissora o una generalista que les inclogui totes. Les que tenen streaming, multi-streaming de múltiples emissores, el que fan és, comencen a enregistrar, tu estàs escoltant amb un cert delay, però aquest delay vol dir que ja està... està gravat, està enregistrat. Vol dir que quan tens el tall, no importa perquè tu vas escoltant. Home, si estàs 10 minuts de tall, doncs ja no t'arriba, ja s'exorbita.
El que és una putada amb això del retras és quan escoltes esports per la ràdio.
Sí.
Perquè jo, per exemple, no tinc sintonitzadors de ràdio a casa. Bon, tinc la televisió, però llavors no pots veure la tele per si veus el partit o el del cotxe. I sempre he d'escoltar el Barça per... a el moment, i llavors estàs escoltant el Barça mentre estàs cuinant i deu haver-ho sents per tot arreu. Li dius, vale, ara faran un gol.
Per això t'has de comprar una, jo tinc una petita ràdio d'aquestes que et portes a la cuina, al bany, on sigui, només per aquest moment.
Això és molt del segle XX.
Ja, però si, no, si la ràdio no és streaming, va 4 minuts tard, jo què vols que hi faci?
Bueno, què us diferencia?
I això no és culpa d'aquests senyors, eh?
No. Hi ha telèfons Android que tenen sintonitzador de ràdio, eh?
Sí, ja fem-lo de sempre, sí, no deixem parlar els convidats. Sí. Què us diferencia a vosaltres de les aplicacions pròpies de cada emissora o de cada cadena?
Home, som un agregador d'emissores, llavors pots escoltar tantes com vulguis. Nosaltres creiem que el fet de fer una aplicació d'una emissora en concret no acaba de ser pràctic per l'usuari. Normalment, si l'usuari, no sé, que sigui molt fan d'aquella emissora, vol escoltar diverses emissores. Mm. I tenir 10 emissores al teu mòbil t'ocupa memòria
apps,
i al final no. Exacte, 10
això,
apps.
Això que dius és una opinió pròpia o... O heu fet algun estudi?
És una opinió pròpia basada en un estudi.
Hi ha un estudi?
No és que sigui un estudi, és el fet que tothom coneix.
Si l'aplicació pròpia de l'emissora et donés alguna cosa, però és que no et dona res.
Bueno, a vegades et dona publicitat i a vegades està molt mal feta.
Sí, algunes estan bastant mal fetes.
És el fet que la gent n'utilitza més de 10 o 20 aplicacions del seu mòbil. Per tant, doncs millor que tenir un agregador que una aplicació concreta.
En alguns casos el tot en un no té massa sentit, però en el tema de la ràdio té sentit. Sí. Sobretot quan es dona la paradoxa de que emissores principals a Catalunya entres a la seva aplicació i pel que sigui no s'escolta, l'streaming no va, l'aplicació es penja i en canvi les aplicacions agregadores continuen retransmetent la...
Digue-ho, la de RAC1 va fatal.
I la de Catalunya Ràdio, vamos, té la marinera.
Sí, perquè ells són gent que són uns cracs en fer el seu core business, que és
contingut.
El que feu vosaltres, que generar contingut. I en canvi, doncs, de fer aplicacions online,
els he fet algú? Els he fet algú, no l'han tocada mai més.
Sí. Correcte.
Jo amb aquestes aplicacions sembla que em cago més és en la del Super 3. L'aplicació del Super 3.
Per què tens aquesta aplicació?
Primer, perquè tinc nens petits. Però tu tens l'aplicació d'iPad i llavors te la fot, o sigui, vertical. I llavors tu fiques en la televisió per HDMI a l'iPad a la tele i te'l fot tallat.
Però com s'ha fet un Apple TV? T'ho he de dir jo a tu,
és veritat, això. És veritat,
és veritat.
Vaya cunyau, vaya cunyau.
Em pensava que en traurien un de nou i el que ha tret un nou Apple TV és els d'Amazon que han tret una cosa.
Ah,
jo tinc una pregunta per vosaltres.
Vinga.
Com guanyeu calés?
La gran pregunta.
De moment no guanyem cap.
Ja està,
doncs, no guanyem.
Teniu idea de guanyar calés
sí,
algun
dia? T'explicarem una història real i una història sense ficció.
Vale. A mi la sense ficció m'agrada, eh?
Però... Sí, a mi també. Sí.
Però aquesta ja sense ficció és d'horror. Perquè amb startups conec històries d'horror.
La real és que és una aplicació que s'ha de monetitzar a través de publicitat, vale?
Aquesta
que és
la idea,
una merda de sistema de monetitzar, perquè requereix uns volums de publicitat d'audiències comunals, i que nosaltres vam triar perquè vam fer una anàlisi de mercat del món de la ràdio i vam veure que la ràdio és un producte que està consumit per un volum absolutament descomunal de gent a Espanya, i per tant vam dir, bueno, doncs posats a fer una aplicació que monetitzi a través de publicitat, fem aquesta, i si ens guanyem una mica de quota de mercat, doncs realment tindrem uns volums de gent molt potents, i a més es poden segmentar molt bé, perquè cada programa té una temàtica, com el vostre, per exemple, clar, vosaltres monetitzeu de puta mare a través de publicitat.
No, no sí, molt, bueno, no saps.
Ens plastifiquem.
Home, estic veient aquí un estudi de luxe.
Estem aquí plastificant.
Ja parlàvem que hem d'agafar un Blue Space per ficar els bitllets de 500.
Bueno, perquè no ens caben.
No ens caben, però...
Bàsicament, tot el que veus aquí han sigut coses que hem posat en Tomasia del nostre butxac.
Exacte.
Tot. Ja...
Malament.
Molt malament.
Molt malament. Bueno, més o menys com vosaltres. Vale. Sí. Bueno, o sigui, la idea no és cobrar per l'aplicació, per la descàrrega, sinó cobrar en base a publicitat,
no.
O combinar les dues coses, que també podria
al
ser
final la idea és combinar les dues coses i fer potser un model Spotify amb una versió premium de l'aplicació molt barata, 2 euros, i amb aquests 2 euros doncs, tens l'aplicació sense publicitat.
Vale.
Però la publicitat que serà visual o auditiva?
Amb dues. Per una banda tenim banners, els clàssics banners, i molt de tant en quant posarem anuncis.
Una cunya de...
Exacte. Sí.
Això està implementat ja i la veritat és que queda, no és agressiu.
Nosaltres també fem això de posar cunyes d'àudio, oi?
Sí, com per exemple la que escoltareu ara.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
Ara has entrat millor la cunya de capside.
Sí, tens raó, però no tocava.
Bueno, no, 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 no estava planificat.
Bé, doncs això, amb en Martí Tobias i l'Adrià Cots de Babanjo a l'estudi. Com va néixer la idea? Estimeu la ràdio? Sou d'aquella gent que escolta molt la ràdio? O venia la cosa per una altra història?
Oh, ens agrada la ràdio, escoltem la ràdio, i buscàvem una idea per fer i ens va sorgir... Ella estava sobretot fent un màster i li demanàvem una idea. I llavors doncs
i el Martí dinar... generalment tenia unes idees molt dolentes
i... fins que vaig tenir aquest
fins que el tio un dia va buscar internet per la ràdio per internet i li van sortir uns directoris horribles i va dir, hòstia, com és possible que aquí no hi hagi algú que tingui la usabilitat pròpia d'una ràdio.
Si escolteu molt la ràdio per internet, cosa que és el meu cas, jo he donat moltes voltes fins trobar l'aplicació que bueno, que abans de conèixer-vos a vosaltres feia servir i que encara la tinc, no l'hi has esborrat, que és TuneIn, que suposo que és el vostre competidor.
És el
més...
competidor global.
Sí.
Té 70.000 emissores, està en 22 idiomes...
Correcte. I a més, i més coses. Quan nosaltres ens vam... O sigui, TuneIn té una cosa que... Ja, mira, un suggeriment que us faig, una proposta, que és la possibilitat d'incloure podcast com si fossin emissores.
Yeah.
Vale? Que clar, trenca una mica la dinàmica típica del dial, perquè i això s'ha de sospassar.
I ara pot ser escomòrfic.
Ja, no, ja, exacte. Però en canvi sí que programa podcast. I nosaltres, el nostre RSS és com una emissora més en el dial de TuneIn. Val a dir que ens van trucar per demanar-nos opinió de què pensàvem d'aquest tema i com ho volíem enfocar, i ens van trucar d'UK i vam estar parlant d'aquesta idea.
Els de TuneIn?
Els de TuneIn.
És que som...
Bravo.
No ho vam fer a nosaltres perquè érem importants. Ho vam fer, jo crec, que a la majoria...
Torna a tallar, que no sabem vendre.
Tot i que, segons la gent de Wikipedia, no podem entrar a Wikipedia perquè no som prou importants.
No,
recordeu el meu comentari sobre els vidipedis...
No sabia jo això.
Per això ha canviat, perquè ara l'Ester està dintre de la Wikipedia.
Va, doncs hauré de parlar amb l'Ester. Conya, fot-m'ho a la poma, Wikipedia, que em fa il·lusió.
Disculpeu, parlàvem una mica d'això, de les diferenciacions amb aquest TuneIn, que és el model més global. Entenc que vosaltres feu molt focus amb la ràdio local, no? És la idea, no?
Exacte. En la ràdio local i després en l'aspecte i la usabilitat, no? La idea és que sigui agradable d'utilitzar la nostra ràdio. O sigui, una experiència no només auditiva, sinó també tàctil i visual.
Amén.
Sí. On estan les... A veure, em fa, més enllà del model concret, d'una aplicació de ràdio, heu fet una aplicació, suposo, no sé si teníeu experiència abans a construir aplicacions per iOS i Android.
Et podeu fer una confessió?
Com funciona això?
Mira, et farem una confessió que decebrà terriblement els vostres oients.
No, si els vostres oients...
Ja t'ho dic ara.
Estan ara... decebuts de sèrie, perquè nosaltres...
Serà en plan de hòstia, una altra vegada. Ja. Perquè ara, el Martí i jo som dos dels tres socis de Babanjo. Tenim un tercer soci que avui...
És el que treballa, no?
Que és el que treballa. Que vull dir-se un nom i cognoms, que és l'Adrià Navarro Mestres, que no ha pogut venir avui perquè està principalment a Terrassa, que és com...
És molt lluny. Lluny,
és
molt lluny.
És el quinto pino.
Són 15 minuts amb cotxe, o sigui, però... Yeah.
Bueno, una hora amb ferrocarrils.
El tenen tancat. Però...
Exacte.
És el tècnic. Els túnels de Vallvidrera són 15 minuts.
És que és el tècnic. Està mantenint Babanjo. Els servidors de Babanjo estan gràcies a
l'Adrià. Pensa que ja es desplaça amb burro sempre. Llavors tardaria dos dies i mig en arribar a Barcelona.
Li porten un entrepà i un post amb la nova funcionalitat. Té un entrepà i has de fer una nova secció a l'aplicació.
Bueno, això...
T'ho dic perquè si ens fa alguna pregunta molt fina de temes tecnològics com el 3G que ens has fet abans, doncs,
ja, direm,
no, si us escolta l'Adrià,
l'Adrià trucarà ara mateix.
Això és que l'Adrià és molt bo.
És molt bo,
no,
és
però, molt bo, exacte, la idea. Per què una aplicació, com ha estat el procés, on veieu que vau fer coses que diu, hòstia, si li donés un consell a algú, jo això no ho tornaria a fer, i en canvi això ens va donar molt sentit, no? O va tenir molt de valor.
En tinc tantes, aquestes.
Sí, és important, perquè ens escolta molta gent que té projectes o que té ganes de fer aplicacions. I per
mira,
això
doncs us explicarem una història, que és la història de dos fundadors que no són tecnològics.
Vale.
I pels quals, doncs, crear una startup és, com a mínim, un repte, per dir-ho finament. Nosaltres, quan vam començar a tenir aquesta idea, el tema de les aplicacions encara no estàvem en la fase de bombolla en què ens trobem ara. I, de fet, vam començar a fer-ho en web. i vam fer un transistor, vam encarregar un disseny increïble, un dissenyador
amb les boletes, amb els computadors i que facis
amb uns volums, vull dir, era
steampunk,
sí, total.
Sé com mola, d'on està aquest disseny? Me'l vull veure.
Aquest disseny
he planejat posar-lo en una direcció oculta.
Poseu-lo pels premium, conyo, que jo pagaria per això.
Però ho vam fer per web primer.
Vale.
I el pobre Adrià es va passar no sé quants mesos currant-se la programació d'allò que tenia uns volums, bueno, una cosa finíssima. I quan ho acabàvem, dic, bueno, ara hem de fer una aplicació perquè...
I clar, tot allò no seria...
Som subnormals. Hòstia, tios, o sigui, el concepte de ràdio, de transistor, sempre ha estat mòbil. Sempre ha estat de transportar, el que tu has dit abans, de portar-ho...
No està venint la imatge de l'Adrià com al final de l'Espanita de los Simios i mirat allà de genoll, mirant el cel. No!
Més o menys. Tu que es vol aixecant.
Des d'aquí li demanem perdó. I...
O sigui que, de fet, el pas a mòbil, el pas a l'app mòbil, va reconvertir tot el projecte correcte, inicial, no?
Correcte.
Ja. Sí.
També a nivell de disseny va ser quan va sortir el disseny estil iOS 7 tan fi, i nosaltres teníem una cosa absolutament diferent i també va implicar canviar el disseny,
redissenya una altra vegada.
Sí.
Com a part de venir a mossegar la poma i que us ajudem a la promoció, que serveix de poc en un món d'aplicacions tan massives i tan,
bueno,
d'això, com enfoqueu el tema de la promoció? Pagueu per sortir a llocs? Com ho esteu enfocant? Perquè clar, si no teniu ingressos, això és...
Clar, no, a veure. Doncs és una combinació de podcasts i blogs que vulguin parlar de nosaltres.
Feu una feina molt bona. De fet, avui una de les propostes...
I el pernil que han portat està molt bona.
Sí, està molt bona. Feu una feina, no sé quan heu començat, però l'he vist avui, no la desconeixia, m'ha semblat superinteressant, que és el blog. Teniu dintre de la vaig un blog, és un blog que promociona territorialment les emissores, però també, per exemple, emissores indie. He estat escoltant els suggeriments que estaven penjats en el blog i de fet em porto un per parlar-ne a les propostes Mosseguis, que normalment les emissores indies no n'hi ha. D'on va néixer aquesta idea? I ja us dic ara que si la voleu tirar endavant, go ahead, perquè està molt bé.
No, la tirarem endavant i bàsicament la idea és treballar el SEO, com tu has dit abans, fer que la gent quan busqui recerques a Google que poden arribar a Babanjo i els hi pot agradar, doncs ens trobin, no? Per exemple, si algú busca, doncs això, emissores indie o emissores llatines o emissores perquè vol escoltar aquest tipus de música, doncs nosaltres tindrem un article al qual doncs li farem un llistat de les emissores que nosaltres considerem
com uns macro recomanadors.
Correcte.
Sí. Al final quan fas un projecte d'aquests generes un back-end brutal de coneixement del món de la ràdio FM online i el que realment ens agradaria si tinguéssim més recursos i més temps és obrir-lo totalment i ser totalment, és a dir, tot el que nosaltres anem coneixent de distribucions geogràfiques, temàtiques, programes, streams inclús. Jo per mi els posaria tots oberts i en el fons el blog ve a ser una primera mostra d'això.
Sí, o una ajuda a encaminar-te, perquè realment l'oferta és tan massiva que com no t'ajudis una mica, vas una mica...
Sí, inclús la idea és doncs, donar les dades de quanta audiència ha tingut una emissora, un podcast...
Ara en parlarem una mica de la monetització, no als clients finals, sinó a les emissores, que igual ja heu donat un...
Nosaltres estaríem disposats a pagar per tenir aquestes dades.
Sí, molt.
Un euro com a mínim.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Amb els amics de Babanjo, en Martí i l'Adrià a l'estudi, ja en la part final de l'entrevista. Doncs això... cap a on camineu? Cap a on? Quines coses veurem noves a nivell d'interfície? Aquesta idea que us deia d'adreçar-vos potser a les emissores com a una font més de... No sé.
Sí, mira.
Si es pot explicar, igual ho estic preguntant coses molt de...
Al final es pot explicar tot.
Sí.
Sí, el què no és tan important com el com, no?
Sí,
el com sí que és més...
Mira,
pensa que la setmana passada, fa dues setmanes, en Jordi Delgado, que era més important el com que el què,
però... Sí. Digues.
El primer objectiu és internacionalitzar el producte. Ara mateix només tenim emissores de tota Espanya i el que volem fer és anar incorporant altres països. Per nosaltres, la gràcia d'internet és que això és fàcil, vull dir, només és tenir algú que et reculli una base de dades amb els streams i anar incrementant. Per tant, d'aquí a poc tindrem Itàlia, també, que ja està feta, de fet, la base de dades, i esperem afegir més
Alemanya, França,
etc.
I vosaltres no heu de suportar ampla de banda perquè no feu de
proxy. No, correcte.
Aneu directament, cada emissora es fa l'streaming ell.
Bueno, el que passa que com els streamings són de su padre i de su madre, unificar-los en una única aplicació, t'asseguro que té mucho arte. Això ho fan sempre gent de Terrassa, com el Miquel Labòria, que són raros. Miquel, perdona des d'aquí, que t'estimem molt.
I tenim un somni eròtic, que és el que tu...
Això això ens interessa.
Pareu màquines, posa una musiqueta aquesta de... Perdona,
tenim un somni eròtic, però us explicaré una altra cosa.
Vale.
No, el que us deia, que és el que tu has comentat. Un dels somnis de la banjo ha estat sempre treballar en sistemes de medició de l'audiència real de la ràdio.
Per internet. Que això és un caos.
Això és un caos total.
Tens downloads, però no vol dir que els clients ho descarreguin del tot, ni menys se l'escoltin i menys se'ls agradi.
En el cas dels podcasts.
Sí.
En el cas de la ràdio en general, evidentment els que tenen la seva pròpia aplicació poden saber quanta gent els escolta. Però com que no poden creuar dades entre aplicacions, realment no poden fer un clúster, diguem-ne, polièdric del seu oient.
Sí, com mola, eh?
Entra al
Hall of Fame.
Estic a l'UPC, tio.
Has de tornar a venir aquí, tio.
És l'única esdrúixola que diré avui.
Vale.
Però de fet no és esdrúixola.
Bueno, t'hem tallat, perdona. Clúster polièdric.
Bàsicament, la idea de dir, hòstia, avui tinc menys oients que fa una setmana i què ha passat? Vull dir, quina mena d'oients s'han marxat del meu programa i s'han anat a un altre? Conèixer això. Llavors el nostre somni era realment poder fer, amb els perfils dels usuaris, fer un seguiment del comportament dels usuaris. Per fer això necessitarem tenir molts oients, que és el que estem intentant aconseguir ara, i després doncs, tenir els recursos suficients per crear aquest sistema, que no és que sigui especialment difícil de fer. Però primer cal tenir molts oients, i en això estem.
En aquest sentit, de quina manera comuniqueu en l'oient, de quina manera tracteu les seves dades?
Sí, home, ara...
Legalment.
Complint la legalitat.
De moment no estem fent res d'això. De manera que els oients poden escoltar abans amb la tranquil·litat de que, en primer lloc, no els demanem les dades.
Les dades del client no, però el comportament sí.
Jo t'explico, hi ha login i password perquè tu pots compartir els favorits entre web. Correcte. I les diferents aplicacions. Correcte. Però no hi ha altra dada més que
ara mateix no es fa cap seguiment de
qui està escoltant.
Si ho féssim, el que faríem seria evidentment separar totalment les dades de manera que no fossin linkables a cap persona en concret.
Aquest cas és un tema de comunicació, també. Estem agafant i sabem què estàs escoltant quan, però no sabem qui ets tu.
Això és el que farem el dia que ho fem, però de moment no estem ni aquí. Ara mateix estem no et demanem les teves dades. Si ens les vols, necessitem que et facis que et registris per certs serveis en concret, com per exemple per fer un Podshot, que és Podshot, que és un xupito de podcast.
Ah, sí, mola el nom.
És el terme científic per referir-se
a un tros d'àudio de l'emissora.
A un mini fragment d'àudio gravat a través de...
Ara imagina que venen els dropos del Termcat,
i posen això a la Wikipedia.
Podshot. I ara què diuen? Com es diu un xupito en català? Com es deu dir?
Sí, no, té un
xarrup. Que mola molt, però hòstia.
I llavors un Podshot com seria? Un
xarrup d'àudio.
Ai, no mola tant, m'agrada el Podshot.
Molt bé, senyors, doncs alguna cosa més per acabar que ens vulgueu comunicar?
Algun altre somni eròtic?
Un altre somni eròtic que crec que li agradarà i especialment és el Tomàs. Que volem fer skins de ràdio i fer diferents dissenys, ràdios vintage, ràdios...
Steampunk. Recuperareu per fi el...
Un de ràdio tipus Enterprise, Star Trek...
Futuristes...
Que guai que seria.
També una més femenina...
Comunicareu alguna emissora amb el SETI at home per si els alienígenes ens envien alguna...
Farem.
Jo he pensat en contactar el Marc, com diu hola.
No, després del clàster polièdric sóc un gossano aquí. Absolutament.
Acabem la conversa amb en Martí Tobias i l'Adrià Cots de Babanjo. Agraïlis molt la presència aquí. Moltes gràcies
a vosaltres. A vosaltres.
I ens n'anem a fer una pausa musical amb la Sunny Sweeney. Sunny Sweeney, sí, és una cantant de country que ens porta una cançó que es diu Bad Girl Face.
I deu sonar amb banjo, segurament.
Que és la fase de noia dolenta que dediquem a la nostra estimada productora.
Que dediques.
que dedico a la nostra estimada productora Sílvia Bonàs, amb molt de carinyo, perquè fa dies que no sabem què és d'ella.
Ens ha enviat un mail aquest matí.
Sí, per això vaig escriure-ho abans. Bad Girl Face.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Doncs bueno, cunyaus. Hola, cunyaus. Benvinguts a la tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica amb en senyor Marc Alier. Marc Alier, benvingut.
Buenas, senyor Tomàs.
Raül Arribas, molt benvingut.
Hola, cunyaus.
Tenim un panell de cunyaus.
No, perdona, a mi no em barregis,
Tu, tu deixa't córrer, que també tens els teus cunyadins.
Sí, a vosaltres.
Té les seves coses, també. Doncs això, Capsi de patrocina aquesta desmembrada tertúlia. Temes d'avui, que tenim moltíssims temes damunt de la taula.
Anem a estar un a un i no fem un índex, perquè...
Ja,
en el primer fareu de cunyaus d'Apple, però bé.
Sí.
No, no, a veure, anem al que vaig proposar jo, no?
Sí.
És que jo volia dir, estic molt content,
anem
però...
Anem per ordre, sí, això més que res és per...
Però tu assumeixes que m'he llegit el guió?
No, te l'has llegit, però sí que és veritat que és una cosa que ha sortit aquesta matinada.
No conèixer la llei no t'eximeix de complir-la.
Exacte. Molt ràpidament, dues coses. Una, que ja ho hem explicat, que és el tema de la descontinuació de l'iPod clàssic de 160 gigas, que era una cosa lògica. El Tim Cook diu que no es troba, o sigui, no troba qui ho fabriqui. No troben components, no troben els components que necessita un iPod.
També t'ho creus tot.
No, no, jo no m'ho crec, jo dic el que ha dit.
Jo estic convençut que...
I qui són capaços de trobar qui li fabriqui les virgueries que tenen avui en dia i no qui li fabriqui això, home, no fotem.
Bueno, aquesta matinada, a les 4, s'ha produït el Wall Street Journal D-Live, no? D-Live, que és un dia en directe que s'ha entrevistat el xinès aquest que és el papà d'Alibaba.
El senyor, sí.
Perquè té una cara molt rara aquest senyor, eh? L'heu vist la cara?
No l'he vist. Però
és molt intel·ligent, no ho dubto. Assumim,
tothom sap el que és l'Alibaba, no?
És com un Google, no?
Perdó, l'Alibaba és un portal que el que fa és que connecta els compradors de tot el món amb els milions i milions de productors de qualsevol cosa que hi ha a Xina. Llavors, si tu vols comprar coses fabricades a Xina, et connectes a Alibaba o a Alibaba Express.
Gràcies.
I et posen en contacte amb proveïdors.
De fet, l'Alibaba Express és com si fos un Amazon i l'Alibaba és com si fos un Amazon per majoristes.
És per majoristes.
Correcte.
O per majoristes.
I llavors, per exemple, jo he comprat alguna cosa a l'Alibaba al gros i tu dius, busco això, i llavors et comencen a rebre gent que et fan ofertes, et fan quotes de lo que tu estàs buscant.
Paquets grans. Sí, a l'Alibaba, sí. A l'AliExpress, i és més fàcil comprar paquets.
Exacte.
Per acabar, només volíem que durés un parell o un minut, és l'altra afirmació que ha fet en Tim Cook aquesta matinada, i diu que l'Apple Pay ho peta als Estats Units, amb 72 hores, té 1 milió d'usuaris registrats.
Sí, sí.
I segons ell, era el sistema de pagaments entre fills ja més accés als Estats Units.
Sí.
Perdoneu, només Visa i només Espanya té més d'un milió de contactless, segur, perquè a mi me n'ha fotut dos i no les vull. O sigui que si les van cascatant a raó d'una o dues per usuari...
Estats Units estava tan extès, això del contactless?
Home, si Visa és Estats Units. Si ha arribat al tercer món...
No, però als Estats Units no tenen aquest sistema. Visa no, el sistema europeu...
De contactless...
Estats Units estan bastant més enrederits amb el tema de la xarxa nostra. O sigui, nosaltres, amb el tema que... de les targetes amb xip i els codis, Estats Units no ho tenen.
Però vols dir que si Visa fa aquí contactless com a xurros als Estats Units... No tenen ni un
tenen,
milió.
No tenen diferents. La xarxa
de fet,
muntada.
De fet, mira si són diferents. Que,
quina xarxa? Que... Però si això és el catxarret que hi ha a la botiga.
Exacte, la xarxa de catxarrets a les botigues. Les botigues tenen coses diferents.
Mira si són diferents, que així com a Estats Units i a UK Apple ha arribat a un acord amb la famosa Apple SIM, telefònica i altres operadores...
Però això no té res a veure.
No, però
l'interessant és que d'entrada l'Apple Pay funciona, però és que quan la gent que està muntant, per exemple, McDonald's, que tenen els lectors aquests per a l'Apple Pay, també ara pots anar i pagar amb el Google Wallet,
sí.
Amb els telèfons Android. I el que sí que està passant és que, per exemple, a Walmart tenien uns aparells interns que suporta Apple Pay d'entrada i s'han donat compte.
És que és el que t'anava a dir, però és que
i l'han tingut que desactivar.
Però és que els catxarros aquests, perquè siguin contactless, no has de... Home, només que compris un dels que hi ha avui en dia al mercat, venen.
Ha de tindre l'NFC.
Sí, però que ja venen.
El problema està en que Walmart i Best Buy i uns altres han desactivat aquesta funcionalitat perquè no volen el pagament d'Apple o de Google Pay, perquè el que volen saber qui ets tu quan pagues. Perquè el tema està en que és tan valuós o més a la comissió que es queden com la informació que tens tu, bueno, per poder-te
fotre...
Les famoses targetes de fidelització...
És que jo no vull... Jo quan me'n vaig a l'IKEA a comprar una cosa, no vull que sàpiguen qui sóc. I sempre em diuen...
Per què sempre acabem parlant de que volem i que no?
Jo me l'invento.
De parlar de les notícies.
Són una mica cunyaus en aquest sentit.
Bueno, hem de fet cunyaus. Bueno, ara anem realment a...
No, però el significat de la notícia és això. Tens el supermercat, totes aquestes cadenes que el que volen saber... Qui compra què?
Sí, i el que deia, jo ho sento, jo no em crec que als Estats Units no hi hagi 1 milió de targetes contactless. Ja no de... Només a Espanya segur que ja n'hi ha.
Aquí sí, perquè...
Però la xarxa espanyola és diferent i a Xina té un altre sistema...
Perquè no estem a
Alemanya,
que això és tercer món, per quan arriba aquí alguna cosa vol dir que el primer món fa temps que ho té ja passadíssim.
Això és un cunyadisme. Això és un cunyadisme, per exemple, amb la xarxa, amb els temes de telefonia mòbil, a Espanya i a Europa estem molt més avançats.
Oi, sí, és veritat, el 4G a Espanya està superavançat.
No, estem molt més...
Estem reprogramant la TDT per poder ampliar freqüències del 4G.
Però vam avançar molt més de pressa perquè vam adoptar tots el mateix estàndard. Els Estats Units tenen 3 o 4 estàndards diferents.
Però que això com estàs dins dels anys 90, que fa molts
encara
anys...
Encara estan amb això, eh? Encara tenen companyies
que treballen
estàndards diferents.
Anem als Estats Units, tenen l'LTE des de fa 2 anys.
Deixeu-me moderar.
Algunes companyies.
Modera una tertúlia per canviar de tema.
Modera.
L'altre tema és que...
Has fet un cunyadisme amb això de... I Nokia i Ericsson són els líders mundials en telefonia.
Canvi de terç, senyors, alerta. Una frase, Marc. 28 milions de parelles trenquen per culpa del Facebook i el WhatsApp.
És meravellós. És dir, o sigui, això ho vaig sentir jo l'altre dia escoltant el Barça aquest dissabte, cosa que no tenia que haver fet, escoltar el Barça, perquè
va perdre,
evident, ja. I perquè vam fer el dropo. Però deixant de banda això, de tant en tant hi ha algun sociòleg o algun periodista que pica i 28 milions de parelles trenquen per culpa del WhatsApp. Bé, primer de tot, com ho comptes? No, però tot, hi ha hagut alguna persona que hi ha una casella dintre del Facebook o del WhatsApp quan, no, jo he trencat amb la meva parella per això, clic,
yeah.
Com ho comptes? Vale, això es foten extrapolacions o el que sigui. Després, aquestes parelles que han trencat presumptament pel WhatsApp, segur que han trencat pel WhatsApp i no haguessin trencat igualment?
Per suposat, segur que estaven perfectes.
Exacte.
Van enviar un WhatsApp mal girat.
Una comunicació personal perfecta, una relació fantàstica, som feliços de cop i volta, un malentès amb el WhatsApp i... O sigui,
a veure,
tu li fots les banyes...
He vist el doble check i no m'has contestat.
Bueno, a veure, jo aquesta setmana he tingut un pollastre amb la meva dona perquè... m'he canviat a l'iPhone 6 Plus i,
com acabem parlant
i li he fotut... No, compte, perquè he agafat i he posat la targeta de la meva dona al meu antic telèfon i al canviar el telèfon al WhatsApp s'ha fotut un lío i he fotut tots els meus grups en el WhatsApp de la meva dona, que de fet no estic en el grup de Mossega la Poma, hauràs de tornar a afegir, Raül.
I en canvi la teva...
Ho vas fer ahir, ja vaig...
Sí, no, però vas afegir la seva dona.
Vas afegir la meva dona.
La teva dona que tu em vas dir.
Sí, però aquest telèfon...
Bueno, doncs el pollastre ha sigut tremendo i la meva dona... Si ho arregles això! I això que sí que hauria pogut ser perillós. Però quan hi ha una comunicació fluida...
Vols que t'expliqui per què crec que t'ha passat?
Per què l'ha passat?
Perquè segurament has canviat la SIM, però el compte d'iCloud que tens d'aquell iPhone segueix sent el mateix.
No, té res a veure.
No,
el WhatsApp porta un sistema a banda, no té res a veure amb l'iCloud.
I el
WhatsApp... Us obro l'iCloud i us demostro quants megas d'iCloud WhatsApp... consumeix el...
Es pot fer el còpia de seguretat, sí, però no la tinc activa.
Però el WhatsApp té un rotllo de l'hòstia, quan fas canvi de terminal.
Si no t'activen, però és que tens activat, tu guarda l'iCloud i per molt que no la SIM, tu mantens.
A veure, si tu li fots... Una típica parella que un li fot banyes a l'altre i l'altre s'assabenta pel WhatsApp.
Supertípica.
Motiu pel qual tallen pel WhatsApp? No, jor, perquè li han fotut
les banyes. Li han fotut les banyes?
Home, claro.
És el WhatsApp o el Facebook?
Les banyes és igual.
Clar, i a més, el normal és això. No et comunicaràs amb alguna cosa com aquella aplicació, com es deia, el Secret o el,
sí,
o el Snapchat.
Sí.
Fas una Snapchat o fas alguna cosa d'aquestes, no penjaràs les teves fotos, les teves cardades en el...
I que si 28 milions de persones han perdut o han trencat amb la seva parella per culpa del WhatsApp i el Facebook, altres 28 milions poden haver trobat la seva parella gràcies al Facebook i al WhatsApp.
Això segur.
Hi ha una fotografia...
Al final el que em preocupa són els periodistes que publiquen aquestes notícies. Sí. Que després es publiquen notícies sobre el càncer, sobre l'èbola o sobre qualsevol altra cosa.
O sobre el Mundo Today.
No sé, aquí n'hem parlat moltes vegades, potser no ho hem definit estrictament, però he trobat una fotografia que defineix allò que vull explicar. Hi ha com una mena de cosa que sobrevola el món de la tecnologia que és muy malo para los niños y malo para los adultos.
Malo.
Es una tecnología mala.
O un juego de rol.
Sí, es muy malo, es muy malo. I m'ha fet molta gràcia, ahir publicava un agent que es diu History in Pics, la història en fotografies. És una fotografia d'un vagó.
I és una fotografia que ja fa temps que dona voltes.
Dona voltes, però m'ha agradat molt. És un vagó dels anys 40, més o menys, no? 40 o 50.
Avui en dia entres a qualsevol vagó i tothom va mirar el seu smartphone, no? Doncs això és idèntic, però als anys 40 llegint el diari.
Llegint el diari.
La mateixa foto.
I el text deia, tota aquesta tecnologia ens fa antisocials.
Que segur que ho deia en la seva època.
Són els diaris,
clar,
no?
Segur que ho deien, és que això del diari fa que la gent no parli entre ells.
Aleshores, es culpa la tecnologia de coses que són inherents a la condició humana.
I de fet, una altra cosa, quan el metro anava ple de gent llegint llibres, ningú deia que allò era una forma antisocial. No. Ara la mateixa gent va llegint potser els mateixos llibres però a l'iPhone o a l'iPad o a
el Kindle.
I llavors, com que és tecnològic, és que és superantisocial. És a cagar. Perdó.
A la via, a cagar a la via.
Molt bé, doncs jo crec que amb aquest comentari tan intel·ligent podem acabar aquí, aquesta primera part de la tertúlia.
Sempre tot ben amunt.
Sí, sempre gràcies a Capsidé.
Capsidé és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsidé és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsidé, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsidé.cat.
El Josep Ruano un dia vindrà i ens farà mal.
Que feia molta gràcia perquè el Marc estava escalfant mentre entrava la sintonia,
bueno,
i
perquè,
arribava el seu moment.
Perquè, perquè del Mossega la Poma se'n va el Happy Day. Tu no saps
això. Però l'has vist o no l'has vist?
Sí, no l'he vist. Jo el que vull veure és a lo Happy Day.
Bueno, donar una classe després.
Seguim, exacte, i cal assajar.
I la setmana passada hi havia gent que es pensava que estaven borratxos.
Sí.
Amb una sola cervesa.
Uah, perdona, amb mitja cervesa.
Perdona, jo estava aquí, jo no sé quantes em portàveu, però semblava que em portéssiu vàries.
No,
passàvem de conya.
Ell va prendre una cervesa, a més, sense gluten, I jo vaig prendre
l'alcohol el té tot, eh?
Sí, sí, però jo vaig prendre un quinto de...
Però a veure, ara anunciem la propera tertúlia Mossegui, tinguen aquí darrere
una
botella de vi que em van regalar a Salamanca i ens la cascarem.
Es diu la Dama Juana.
Ens cascarem la botella de vi, eh? No una altra cosa, eh?
De fet, n'hi ha dues.
L'altra és de reserva per si necessitem ajuda.
Per si som molts aquell dia. Molt bé, doncs canviem de terç i ho recollim una proposta d'en Jordi Oca, una proposta per parlar a la tertúlia, que és el tema de Softonic i el seu recent Ero, que es carregarà més del 50% de la plantilla. Softonic ha anat passant per diferents llocs. La seu principal està a Barcelona, al barri de Sant Andreu, i és un munt de persones, són bastants treballadors.
I crec que són 400 i van fora 250, potser?
Sí, més de la meitat.
Però és que
aquí hi ha un tema tècnic.
Softonic tenien un model de negoci una mica xungo.
Jo he estat llegint aquesta matinada per no venir d'indocumentats.
Doncs fora.
Fora.
Presente.
I aquí hi ha dos coses, no? Es veu que Softonic ha anat intentant canviar del seu model, ¿vale? De no ser tan el típic model. Va haver un moment que Softonic era horrorós, era spam,
sí, era
per tot arreu.
Et descarregaves una aplicació, però amb l'instal·lat es fotia no sé quan de...
Abans encara... Estava molt al començament, Softonic era un...
I el de Gator, va
ser un dels primers llocs on et permetia buscar software o trobar coses.
Però al principi estava bé.
Per això dic al començament, després es van anar pervertint.
Va haver un moment que era horrorós anar a Softonic. De fet, jo durant molt de temps havia... Saps allò que tu
pots fer? Jo de fet vaig deixar i no hi he tornat més.
No, però no només tornar. Jo havia prohibit que em retornessin Softonic a les cerques del navegador. Això es pot fer, tu saps que tu pots excloure coses del navegador quan fas
la cerca.
Molt pro. És superfàcil.
Expliquem-lo que feien. El que feia és que tu et descarregava, buscaves, jo què sé, l'UnZip, un software, el WinZip mateix, i descarrega el WinZip, i allà Softonic deia, descarrega't aquí el WinZip. I quan l'instal·laves, amb el software aquest de l'Install Shield, i fa la instal·lació, deia, vols que t'instal·li la barra de no sé què, i vols que t'instal·li no sé quantos, i vols que...
És el típic instal·lador que si tu saps més o menys què estàs fent i vas amb cuidado, només instal·les el que vols. Però si la majoria d'usuaris que fan siguiente,
10.000 milions de barres i de coses rares.
I el que feia molt bé...
Perdoneu.
És que a les cerques de Google tu buscaves qualsevol cosa i sortien ells abans que el propi producte.
Sí, sortia qualsevol cosa
.softonic.com. Tu buscaves a Vira, per exemple, l'antivirus, i el primer link era el de Softonic i el segon el de Vira. I així passava un munt de coses. I ara això ja no és així.
No, però no és així perquè Google els ha banejat. Ara ho explicarem.
És que... Surt primer qui ha de sortir, sí. I per tant ells han perdut un munt de
Google coses. No sé el detall exactament, però Google ha posat en marxa, va ser el mes de març d'aquest any, un algoritme que es diu Panda, que filtra l'spam, i Softonic estava considerat l'spam. De fet...
Sí, però surt si tu busques. El que ja no surt és el primer.
Un dels motius pels quals Softonic, més enllà de l'spam i dels usuaris...
Però
estaven...
no és una cosa directa contra Softonic.
No,
és
genèric.
La gent de Google cada
temps
van canviant l'algoritme per evitar la gent que es dedica a fer SEO massa agressiu.
Igual que Softonic, altres empreses també van tenir davallades i altres van tenir pujades. De totes maneres, per evitar això i treballar una mica contra aquesta impressió que tenim tots de que s'havia convertit Softonic, ja fa temps que Softonic havia tingut un problema encara més greu, i és que la gent en els mòbils no anem a Softonic a descarregar res, tenim botigues d'aplicacions, i en el Mac també, en el Mac tenim la Mac App Store.
I a la Windows també no té gaire moviment, però ja comença.
I d'ells es van intentar fer quelcom, van intentar construir una mena d'App Store per Windows, però no han arribat a temps, els ha afectat el mecanisme aquest de l'algoritme Panda, i ara estan com estan. I això és un bon aviso per a navegantes. No sé si ho veieu
ara
vosaltres.
Ara ens destruiran, ens atacaran a Twitter, ens diran de tot aquests, eh?
Sí, això és el que explicaven. Teníem...
I amb això no volem dir que estigui bé que faci que els hi passi això, només estem explicant per què els hi ha passat. Per què van arribar on van arribar i per què els està passant el que està passant.
El que sap greu és que hi hagi una pila d'informàtics d'aquí a Barcelona que se'n vagin al carrer.
Home, el coneixement seu anirà a passar a altres empreses que suposo faran coses
millor. No crec que sigui massa temps en paro, aquesta gent.
No. Teníem dues notes que no tenim massa temps de comentar-les, són notes del Carles Caño. Jo, si us sembla bé, les posposo per una propera tertúlia, que és parlar del Nexus Player i de l'Amazon Fire TV Stick.
Que bàsicament és un competidor del Chromecast?
Sí. El
Nexus
Player... Però té
sentit aquí a Espanya?
No, hi ha un articulista, m'ha agradat molt, a Forbes, a Lyon Morris, diu que com se'ls ocorreix a Google fer el típic producte que competeix amb el seu propi producte, que és Chromecast, no?
Però això Google ja ho fa.
Però això és d'Amazon.
No, el Nexus Player, que estic parlant.
I el Nexus Player també és una altra...
Sí, de fet, els dos...
El Nexus Player és bastant més semblant a l'Apple TV que no al Chromecast.
No, però totes dues tenen el típic comandament per jocs. Sí, i ten, però... és més obert que l'Apple TV, qualsevol dels dos.
Això, no, però que intenta ser més en aquest tanc de productes.
No tenim temps per parlar en profunditat, ho reprenem amb un altre mossega a la poma. Us sembla?
Sí, a més, havíem prohibit que parlar de Chromecast.
Tens raó. Anem a les propostes mossegues. Com m'agrada la música de les propostes, mosseguis.
Jo aprofito els trompetes per mocar-te.
Aquestes... Vale, la primera proposta que porto jo, que l'he esmentat abans, però ara l'acabo d'explicar, és una emissora de ràdio que es diu Scanner BCN de Barcelona, que l'he trobat rellegint el blog de Babanjo.
No ho diràs, oi? No diràs la paraula. Fes.
Què?
Fes.
Vale, no. Dic que són ràdios de música indie. Bueno, en aquest, això estava dintre d'un article que parlava de ràdios de música indie d'arreu de l'Estat. En concret parlava d'aquesta emissora.
Perdó, és que estàs llegint una que no pensava. Perdó.
Vale. No, estava... Després llegiré l'altra, eh? L'emissora de Barcelona és Scanner BCN. Això la condueix o l'ha posat en marxa un periodista musical bastant conegut en els cercles aquests de periodisme musical, el Bruno Sokolovich, i que és el seu fundador, i fa promoció de quatre gèneres musicals: rock alternatiu, música electrònica, oldies i flamenc. Però, de veritat, escolteu-la, perquè jo, a mi, de veritat, el flamenc no és una cosa que em cridi pas l'atenció, i he estat escoltant, ho barreja molt bé, no és un flamenc d'aquests super heavy, i està bé.
Turbo flamenco from outer space, que deien Cupa.
Vale, seguim amb les propostes, vinga.
En Lluís Maria Avian ens proposa, és que aquesta és la paraula que passava que anaves a dir tu. Ell ho ha dit, jo dic les seves paraules, vale. Taller de lectura amb pissarretes.
Sí.
Amb tablets.
Amb tablets.
Anem a entendre,
tota
amb tablets.
Vida. Vale, sí.
Sí. Pissarretes.
Són tres empreses que coneixeu. Que és,
sí, Oca Digital, Spinbooks i Lubook, són tres editorials digitals que han organitzat un taller de lectura amb pissarretes, tablets, a la Biblioteca Sant Gervasi. Sant Gervasi i Joan Maragall. Aquesta biblioteca és la primera de Barcelona que aposta per les pissarretes en lloc d'ordinadors al seu espai multimèdia.
Ara són pissarretes?
Sempre ho han estat.
Sí, el Termcat és pissarretes, el que passa que no li fem.
No sabia.
Jo és que hem de convidar la gent del Termcat, sisplau.
Serà molt divertit,
I hem de fer una llista d'aquestes coses com pissarretes.
La Biblioteca Sant Gervasi i Joan Maragall, que fan aquest taller de lectura amb tecnologia, anem a dir-ho així, amb tablets, i us deixarem el link per si voleu saber quin és el dia que ho fan.
No us canseu de treballar sempre davant de l'ordinador amb la mateixa posició o postura?
No estic sempre la mateixa posició.
Però
teniu un company de feina que la seva esquena t'ho agrairia.
Sí, doncs he trobat una cosa que aquesta gent que patiu amb la mateixa posició moltes hores davant de l'ordinador us agradarà molt. És una taula, escriptori, que l'ha ergonòmic d'IKEA.
D'IKEA?
Sí, no, encara no l'he vist aquí. L'he vist als Estats Units. És del model Beckham. I la taula, tu apretes un botó i s'eleva.
Com David.
Ai, es comparteix en un d'aquests estadrets,
sí,
no?
Sí, s'eleva i es baixa apretant un botó. No és cara, eh? O sigui, és una taula d'escriptori ben parida i la que s'aixeca i baixa...
Ai, variar amb tu i et poses dret...
No, tu apretes un botó...
Si no tinc el pistó que tens a sota les cadires aquestes d'oficina...
Però té un super mega pistó, perquè aixeca tota la taula fins que tu puguis treballar de peu i la pots posar al punt que tu vulguis.
Està superbé, no?
$499. Està a IKEA Oficines, a IKEA Business.
Està superbé de preu,
està superbé de preu. Hi ha molts models, eh? Aquest t'he posat un que és el que a mi em molava, però hi ha molt. No, el que no he vist és que estigués a IKEA d'aquí.
Us imagineu la taula on gravem?
Sí, que pugi els micros. No, els cables no arriben, que és un altre tema, el tema dels cables. Molt bé, doncs això, Beckham, el taula escriptori ergonòmic d'IKEA, que trobareu vídeo, no només la d'això, vídeo, en el mossegalapoma.cat, episodi 222.
L'amic Carles Coll, de l'empresa OneTap, suposo que és ell, oi?
Sí, el Carles Coll.
Doncs si recordeu, n'hem parlat de vegades, que eren aplicacions que et permetien, abans de que a iOS hi hagués els widgets o els accessos directes que tenim ara des de fa un parell de versions, ells ja ho podien implementar i et posaven icones a la pantalla que permetien encendre o apagar el wifi, per això es diu OneTap. Ara han tret el primer joc, que es diu OneTap Ninja, i està publicat per Mac, per iOS i per Android. Us deixarem l'enllaç.
És un joc així molt com els... Jo diré demà. És un joc d'aquests senzills, com els... Birds, com es deia allò?
Angry Birds.
Angry Birds, això.
Dios. Bueno, jo volia recomanar un vídeo que hem gravat abans. Hem gravat un vídeo abans, un vídeo d'un unboxing d'un iPad Air 2,
sí,
color Dimitri Champagne, sí, i recordar-vos que el Raúl deia sempre que en l'A8 l'hem posat la X i ja és una 8. Sembla ser que la X fa que rendeixi el doble que l'iPhone.
Sí, no, jo no vaig dir que no fos més potent.
No, molt més potent. O sigui, la X fa una diferència, Raül.
Que quan el Samsung parla de potència als xips, dius, ningú vol parlar de potència als xips.
Clar que no, cunyau. Clar que no, cunyau.
Acabem amb una última recomanació que ens han fet al passadís en Jordi Delgado sobre un Crypto Party, que es farà, es farà a Barcelona. L'edifici, jo sempre he dit l'edifici de les Punxes, està a Rosselló Diagonal.
És Punxes, Punxes!
Punxes, sí. és on abans estava la fàbrica d'etiquetes Caposa. Us sona que això?
No.
Ui, són molt antics i que ens sona.
És que molt iaio.
Sí, són bastant iaio. Doncs allà es farà un Crypto Party.
Ha dit que Diagonal, cantonada, Passeig Sant Joan?
Diagonal per Sant Joan, o sí, per allà està.
Rosselló has dit, no?
O Rosselló, no me'n recordo.
El de les Punxes està per Diagonal Passeig de Sant Joan.
Exacte.
Per allà Verdaguer.
Exacte, allà Verdaguer, el 7 de novembre. El dia 7 de novembre.
Crypto Party. Se darà amb abrics llargs, ulleres de sol.
Sí, en plan...
I amb el broncejat obeixat i tots emblanquinats i tal.
Sobretot ulleres de sol.
No, són zombis.
Són zombis.
Els zombis és d'aquest divendres, no?
Molt bé, la setmana vinent a Mossegar la Poma, més convidats d'excepció, entrevistes... d'excepció, entrevistes i anàlisis del més rellevant de l'actualitat tecnològica dels darrers 7 dies. Això no ho diguis, queda fatal. Això.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent. Sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, a tot el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, que ens trobareu a twitter@mossegalapoma o al coixinet mossegui.
Sí. I aquesta setmana mediteu en els clústers polièdrics.
Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.